Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El col·lapse endèmic de les urgències del Taulí podria estar solucionat la segona meitat de l'any que ve. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest és el calendari amb el qual treballen els responsables de l'hospital ara que ja han arrencat les obres de construcció de les dues noves plantes. Joan Martí és director general del Taulí.
Esperem realment que ens serveixi per millorar de manera sensible la nostra realitat.
Un cop acabades aquestes obres, el Taulí disposarà de 72 llits més distribuïts en 18 habitacions per planta.
Els veïns del número 6 del carrer Príncep de Viana, on divendres va morir electrocutat un home mentre es dutxava, no podran tornar a casa fins que es renovi la instal·lació elèctrica de l'immoble.
Així ho ha determinat els tècnics que han revisat l'edifici. En paral·lel, el jutge que porta el cas rebrà aquesta mateixa setmana l'informe del pèrit extern.
I en cultura, la cantant Lou Royce i el poeta Roc Casagran fusionen les seves obres en un nou espectacle.
Es tracta de Nosaltres direm La llum i la fosca, que inclou temes del disc Clar Obscur i el poemari Nosaltres direm. Es podrà veure aquest diumenge a la Cava Orpí a partir de 6:45 de la tarda.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 21 graus a Sabadell. Han baixat una mica les temperatures respecte als últims dies, però encara es nota l'aixafogor. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bon dia. La situació meteorològica ve marcada per precipitacions en forma de ruixat i xàfecs a molts punts de l'interior, sobretot al terç oest. Són d'intensitat moderada i localment forta. De fet, s'han arribat a acumular 52 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de Falset, 45 a l'Aldea, 28 a Prades i 24 a Tàrrega. A la resta volten entre 10 i 20 litres per metre quadrat. El litoral i el prelitoral central i nord pràcticament no s'ha precipitat i fins i tot hi ha moltes estones de sol. Malgrat tot, a partir de migdia s'esperen precipitacions a qualsevol punt del país. A la nit minvarà pel quadrant nord-est. Pel que fa a demà, predominarà l'ambient assolellat en general, si bé creixeran algunes nuvolades al centre del dia, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, on hi poden haver alguns ruixats. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora trobem una situació molt més tranquil·la del que és habitual. Només trobem retencions a un punt de la C-58 a Montcada i a Badia en sentit sud. I a la B-30 a Barberà també trobem un quilòmetre de cua en sentit sud per enllaçar precisament amb l'autopista del Vallès. A Barcelona, en canvi, se circula còmodament a les dues rondes. Passen 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant de l'àmbit sanitari perquè les obres per construir les dues noves plantes del Taulí ja estan en marxa. L'inici de les actuacions, que han de servir per acabar amb el col·lapse de les urgències, s'ha fet oficial aquest migdia. Això significa que durant la segona meitat del 2019 ja estaran enllestides, dotant el centre sabadellenc de 72 llits més que ara, distribuïts en 18 habitacions per planta.
Aquest projecte té un cost de prop de 4 milions d'euros i mig aportats a l'Ajuntament. A més, s'hi ha de sumar un milió més de CatSalut per dotar-los de mobiliari. L'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, considera que aquestes obres són de vital importància perquè els ciutadans rebin el servei que necessiten a urgències.
Aquesta és la nostra vocació i en aquell moment les nostres prioritats polítiques, que ara ens refermem amb elles, són fer aquesta aportació per tal que avui puguem estar. Si no és pels 4 milions d'euros, avui no estaríem iniciant unes obres i d'aquí un any i mig no tindríem, no? D'aquí un any i uns mesos no tindríem aquestes urgències. Nosaltres volíem això i estem treballant perquè arribi aquest fet el més aviat possible.
Això sí, Sarracán ha desmentit que la Generalitat torni aquests 4 milions d'euros en metàl·lic a l'Ajuntament.
El que hi guanya la ciutat és l'acceleració, no?, d'altres compromisos com el del cap de Can Llong o el compliment del pla director que ha de començar just d'aquí un any i mig, no? És a dir, 2020 el compromís i també el anem reiterant en aquest seguiment que fem d'aquests compromisos és que aquest pla director, que en el moment que es firma el conveni no hi havia calendari, doncs nosaltres el que aconseguim, diguem-ne, amb aquest acord és un compromís per part de Generalitat de CatSalut de tirar endavant.
En tot cas, un cop acabades aquestes obres, l'Hospital de Sabadell tindrà més llits per a ingressos provinents del servei d'urgències. El president de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, Modesto Custodio, assegura que són el primer pas per la millora del centre hospitalari.
Estem parlant d'un bloc quirúrgic que té doncs, quasi 50 anys, de la unitat de semicrítics, de crítics, la UCI, 27 anys, o sigui, coses que s'han de posar al dia, no només en equipaments, sinó a més, com dic, un pla d'infraestructures que requerirà doncs, noves instal·lacions i algun edifici annexa on està urgències nou. I, per exemple, doncs, no tenir, com ara tenim, dispers el servei de salut mental, tenir-ho en un sol edifici. Per tant, això ho englobem dintre d'un primer pas que va per bon camí d'ampliació de les instal·lacions i servei que donem.
La construcció de dues noves plantes és l'actuació més important des del 2019, quan es va inaugurar l'edifici del Taulí Nou.
I no deixem de parlar d'aquest centre hospitalari perquè ha començat una campanya europea per prevenir el melanoma, el càncer de pell més agressiu. Per aquest motiu és molt important conscienciar la població d'utilitzar protecció solar durant l'època estiuenca. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Hospital Taulí registra cada any 60 nous casos de melanoma, amb tendència els darrers anys a l'alça. La causa principal és l'exposició perllongada o puntual al sol, no només a la platja, sinó també en altres situacions, com treballant, a la muntanya o passejant. La dermatòloga del Parc Taulí, Mireia Sabat, ha explicat al programa Al Matí que cal més conscienciació a l'hora de protegir-se.
Hi ha gent que sí, que ja està informada i que coneix o ha vist en el seu entorn alguna persona que ha tingut algun problema del sol, doncs ja està més conscienciada. Moltes altres persones no, es posen un protector solar d'un factor de protecció baix, el seu tipus de pell o no se l'aplica bé, doncs tot això encara hi ha molta gent que es desconeix i que s'ha d'anar aprenent.
Per ajudar a sensibilitzar la població, el Taulí participarà en la campanya europea Euromelanoma. Un dels apartats importants és que ofereixen visites gratuïtes a les persones que tinguin algun dubte o problema relacionat amb aquest càncer de pell. Com sempre, la millor cura és detectar-ho a temps.
La majoria de casos podem dir que s'agafen a temps, són melanomes prims que traient la lesió quirúrgicament i fent, bueno, si hem de fer algunes proves, això, però bueno, la majoria d'ells es detecten a temps com perquè no perilli la vida del pacient, però sí que hi ha alguns casos en què ja els detectem en una fase més avançada.
Les persones interessades en rebre més informació o ser visitades per un professional poden visitar la pàgina web euromelanoma.org.
Notícies Vespre.
La jutgessa que investiga la mort de l'home electrocutat a Can Uriac rebrà aquesta mateixa setmana l'informe del perit extern. Els tècnics ja han finalitzat la inspecció de l'edifici situat al número 6 del carrer Príncep de Viana per intentar trobar l'origen d'aquest problema. Malgrat això, els 27 veïns desallotjats encara no podran tornar a casa seva per motius de seguretat. Abans, hauran de renovar la instal·lació elèctrica de l'immoble.
Així s'ha determinat en una reunió que ha tingut lloc avui a l'Ajuntament, en la qual hi han pres part tècnics municipals, així com representants dels Mossos d'Esquadra, la Generalitat i també d'Afecsa Endesa. No obstant això, la policia catalana ha avançat aquesta emissora que l'edifici quedarà desprecintat demà mateix per tal que els veïns hi puguin accedir a recollir efectes personals si ho necessiten. De fet, entre avui i demà, tècnics del Departament d'Acció Social i Habitatge es reuniran amb ells per tal d'assessorar-los mentre no poden tornar a casa seva. Tres famílies estan reallotjades en pensions, mentre que 14 persones més viuen temporalment amb familiars o amics. El retorn es podria allargar també unes setmanes. El bloc continua desconnectat de la xarxa elèctrica per precaució, ja que la hipòtesi amb què es treballa és que la víctima hauria patit una descàrrega elèctrica arran del possible creuament de les conduccions d'aigua i llum del bloc de pisos. Els fets van tenir lloc divendres de la setmana passada.
I no deixem Can Uriac perquè una comunitat de veïns d'aquest barri vol que es prohibeixin les botigues de petards sota dels habitatges. Precisament aquesta és la seva situació, ja que fa més de 20 anys que unes 200 persones viuen a sobre d'un d'aquests establiments. Amb la proximitat de Sant Joan, estan preocupats per si un accident fa explotar el local.
El conflicte fa referència a la botiga que Petardos CM té a la cantonada del carrer Maestrat amb la carretera de Prats. Segons ha explicat aquesta emissora, el president de veïns de Ronda Collsalarca, Alejandro Oruña, no pateixen només pel seu edifici, sinó per tots els que es troben en una situació semblant a Sabadell.
Si qualsevol cotxe se puede estrellar de esa zona, hubo también hace unos años un incendio que lograron apagarlo debajo de justamente el piso que está debajo de la tienda, y tenemos miedo. Tenemos miedo con los vecinos. Pero aparte de esto también, el debate no es solo lo de esta tienda, es que en Sabadell hay varias tiendas debajo de los pisos.
Per als veïns s'haurien de prohibir aquests establiments dins dels nuclis habitats, tal com reclamen a l'Ajuntament.
A mí me da igual que esté todo legalizado, que es que no creo, pero me da igual porque el problema que no es coherente es que esté debajo de un bloque de pisos a donde hay cientos de personas. Eso no es coherente en el siglo XXI.
Oruña també s'ha queixat del poc cas que els hi han fet durant tots aquests anys de reivindicacions. Confien, de moment, que el govern actual els escoltarà.
I afegim més notícies del dia. 16 infants del Sàhara passaran l'estiu a Sabadell gràcies al programa Vacances en Pau organitzat per l'entitat Sabadell Acull Infants Sarauís.
Entre juliol i agost, una quinzena de famílies acolliran aquests nens i nenes amb l'objectiu que visquin una experiència fora dels camps de refugiats i puguin passar, també, una revisió mèdica completa. Eva Mora, una de les mares d'acollida, apunta que el secret està en tractar-los com un membre més de la família.
Els has de tractar pues, com si fos un més de casa. El mateix carinyo i les mateixes obligacions. Si t'han d'ajudar a portar la compra a casa, pues, t'han d'ajudar. O sigui, no és un nen privilegiat. O sigui, no el pots tractar com si fos això, perquè no, perquè dura 2 mesos i els seus pares estan en allà. O sigui, han de viure aquí, amb tu, amb el teu dia a dia.
A més, enguany Sabadell serà l'escenari el 22 de juliol de la festa central del programa Arreu de Catalunya. L'esdeveniment es farà al Parc Central del Vallès i es calcula que aplegarà unes 1.500 persones.
L'Ajuntament augmenta les subvencions destinades a les AMPAs més vulnerables en 10.000 euros, un 24% més que l'any passat.
Això significa que la partida per aquest tipus d'ajudes creix fins als 52.000 euros. Joan Berlanga, regidor d'Educació i tinent d'alcalde, assenyala la diferència entre aquestes associacions de pares i la resta.
Segur que campes molt potents, en què hi ha molts pares que paguen una petita quota i amb aquesta petita quota doncs, poden oferir un munt d'activitats. Segur que entenen que altres ampes que són menys pares, que molts no poden pagar la quota, estan contentes i satisfetes de que altres ampes també puguin fer les seves activitats amb normalitat i que necessiten una mica d'empenta.
Aquest increment neix del Pla per a l'Equitat i l'Èxit Educatiu. L'objectiu és garantir que els centres amb famílies en situació de vulnerabilitat també disposin d'activitats extraescolars de qualitat.
Les seccions del Sindicat Professional de Policies Municipals i l'UGT a l'Ajuntament de Sabadell no assistiran a l'acte que la Policia Municipal ha organitzat amb motiu dels 170 anys d'història del cos.
Els dos sindicats han justificat la decisió pel clima laboral que es viu en els últims mesos, tot i que han felicitat els companys que seran distingits durant l'acte.
Ciutadans presenta una proposta de resolució al Parlament que insta el govern de la Generalitat a buscar una solució pels pisos dels Marinals.
La proposta també demana a l'executiu que recuperi el nivell d'inversió pressupostària per a la millora de barris anterior a 2011, tot plegat després que el grup municipal visités la zona el 17 de maig passat.
I un últim apunt, Juli Fernández, candidat a les primàries d'Esquerra per ser alcaldable de la formació a les municipals del 2019, recull avals al Racó del Campanar.
De moment, l'exalcalde és l'únic que s'ha presentat al procés que culminarà dissabte amb la votació de la Assemblea. El candidat republicà a les eleccions de 2019 serà presentat oficialment en un acte el pròxim dissabte a la plaça del Gas. Estarà acompanyat del diputat sabadellenc al Congrés, Gabriel Rufián, i la recent nomenada consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Un acte que també començarà a la 1 del migdia.
I ara és moment d'obrir pàgina cultural per parlar-vos del Roc Casagran i de la Lou Royce, que s'uneixen en un espectacle únic. El poeta i la cantautora de Sabadell s'han trobat per crear Nosaltres direm la llum i la fosca, un recital que combina poesia i versos dels seus últims treballs, Direm Nosaltres, de Roc Casagran, i Clarobscur, el tercer treball discogràfic editat per Lou Royce. Aquest diumenge, la realitat més crua i bonica de la vida sonarà a la Cava Orpí.
La col·laboració va néixer per un projecte polític. La Crida per Sabadell els va posar en contacte perquè fessin un poema per muntar un vídeo amb el piano de la Lou Royce. Arran d'aquesta sinergia van trobar que els seus universos artístics quadraven per perfectament, com explica Roc Casagran.
Jo crec que hi ha una visió del món semblant, evidentment doncs, cadascú amb el seu gènere, amb el seu estil, etc. però hi ha una visió del món semblant i hi ha alguns temes doncs, que sí que compartim. Hi ha doncs, no sé, el tema de la nostàlgia, el tema de les pors, el tema de la voluntat d'anar endavant, tots aquests temes que crec que són força universals, tant tant en la música com en la poesia, doncs amb aquests temes coincidim.
Un altre punt de trobada ha estat Pere IV. Tots dos creadors senten admiració per la figura i la literatura de Joan Oliver, a qui fins i tot Lou Royce ha musicat alguns dels seus versos. Tot i l'experiència, i que diuen que ha estat molt enriquidora, ara per ara només serà una col·laboració espontània, tal com explica Lou Royce.
Ara estem també en moments vitals d'intentar tenir molta calma, no? I llavors doncs, també ens ho prenem amb calma i que tot sigui molt natural. Llavors, si es dona la situació, doncs ho repetirem i llavors quan ens hem anat trobant doncs, també hem anat modificant coses, també depenent de les ganes que ens venen de fer una cosa o d'una altra i parlar d'una cosa o una altra, o sigui que tot és molt transformable, també, no és una cosa...
Encara. Al recital nosaltres direm La llum i la fosca serà aquest diumenge a 6:45 del vespre a l'espai de la Cap Urpí.
Viatja amb la TUS. Guanya temps per a tu i els teus.
Agafa l'autobús. El transport públic segur, ràpid i còmode. Viatja amb la TUS.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat. Cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per explicar-vos altres notícies destacades de la jornada en àmbit més general. Comencem parlant de política que balla en l'àmbit judicial perquè Rosalía Iglesias i l'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón han entrat a la presó.
La dona de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ha ingressat aquesta tarda a Soto del Real conjuntament amb Jesús Sepúlveda, l'exmarit d'Ana Matodo, tots dos declarats culpables en la sentència del cas Gürtel. La cònjuga de Bárcenas estarà a la presó sota fiança de 200.000 euros.
Quim Torra insisteix en el diàleg amb el govern espanyol.
El president de la Generalitat ha renovat aquesta crida des de la casa de Waterloo, on s'ha trobat amb els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. Avui també hem conegut que es querellarà contra el socialista Alfonso Guerra per haver-lo titllat de nazi.
Junts per Catalunya insisteix en la restitució del govern.
El portaveu de la formació, Albert Batet, ha posat com a exemples la reforma de la llei de presidència i el control del diari oficial de la Generalitat com a eines per poder fer efectiva la restitució.
El govern espanyol autoritzarà en breu la publicació al DOC dels nomenaments del govern de Torra.
L'executiu de Mariano Rajoy ho ha decidit després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi modificat la composició del govern. Aquests canvis s'han efectuat per eliminar els noms dels consellers empresonats o a l'estranger, tal com volia la Moncloa.
I la vicepresidenta del govern espanyol diu que aixecaran l'article 155, però el govern no podrà fer el que vulgui.
Soraya Sáenz de Santa Maria ha confirmat a la sessió de control al Congrés que aixecaran l'article 155 i ha presumit de complir les lleis, a diferència de Podem, ha explicat.
El Tribunal Suprem multa a Gas Natural amb 2 milions d'euros per l'explosió de gas de la Rambla Nova de Tarragona.
Els fets van passar el 2005, quan 5 persones de la mateixa família van perdre la vida a Tarragona. Ara l'alt tribunal declara culpable l'empresa després que l'audiència provincial els deixés sense cap responsabilitat civil.
Precisament des de Gas Natural s'han mostrat sorpresos amb aquesta sentència que els condemna a pagar. La companyia no té la possibilitat de recurs a la decisió judicial al Suprem, que contrasta amb les que els absolen. La CUP reitera a Torra que recular dona ales a l'ofensiva repressiva.
La diputada anticapitalista Maria Sirvent ha expressat que qualsevol reculada o aquetament no ajuda a aturar aquesta ofensiva repressiva. També el copaire Carles Riera ha criticat els últims passos de Torra. Són declaracions a RAC1.
Doncs no, miri, s'està fent exactament el contrari. S'està
anant
en el camí exactament oposat a el que va significar l'1 d'octubre. És el punt culminant d'una seqüència de claudicacions i d'acataments davant de l'Estat espanyol, que podem citar, si vostè vol, al llarg de la conversa, del qual el d'ahir n'és com el punt culminant.
Riera també ha afirmat que les relacions entre la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra es troben en el pitjor moment dels darrers mesos.
I el Partit Popular insinua que hi ha un pacte secret entre el PSOE i les forces independentistes.
El secretari general de la Formació a Catalunya, Santi Rodríguez, creu que no és casual que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciés nous consellers i els independentistes es plantegin donar suport a la moció de censura de Sánchez. Malgrat això, ha valorat positivament l'anunci de la substitució del govern.
I ara és moment pels esports amb el Marc Pijuan. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els amants de la bicicleta han de saber que la quarta edició de la Marxa Vallesana, que s'havia de celebrar aquest cap de setmana, finalment no es portarà a terme. Tot plegat per la negativa de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, denegant el pas pel terme municipal de Mura.
Quan ja ho tenien tot gairebé a punt, els organitzadors s'han trobat amb un entrebanc inesperat, ho explica Antoni Soler, vicepresident de la Unió Ciclista de Sabadell i coordinador de l'organització de la Marxa Vallesana.
Bé, els motius que dona sempre l'Ajuntament de Mura ja els coneixem tots. Bé, diuen que els ciclistes provoquen conflictes de trànsit, etc, etc. També és un tema en el que aquesta polèmica tampoc hi volem entrar perquè prou de feina tenim.
Els responsables van intentar proposar un recorregut alternatiu per no haver de passar pel coll d'Estanalles, una alternativa que tampoc va tenir el vistiplau en aquest cas de la policia. Ara la idea és que la prova es pugui disputar a principis de setembre i amb un recorregut amb alguna sorpresa. Antoni Soler.
Bueno, ja hem trobat altres llocs. Tant la curta com la llarga passarien per el que és la carretera de Granera, amb el qual és un paisatge molt, molt maco també. I tocaríem el que és la part més de l'altre vall, la part de Sant Llorenç, Monistrol, Calders... Bé, el paisatge és molt semblant. La duresa, jo et diria que la llarga pràcticament igual, i la curta, bé, poder tindran una sorpresa que abans no la tenien.
Això sí, tant organitzadors com ajuntament esperen que la cursa l'any vinent torni a celebrar-se coincidint com fins ara amb la festa de l'esport.
Després d'un any sabàtic, l'exentrenador de l'Astralpool Natació Sabadell, Nani Guiu, torna al món del waterpolo. A partir de l'1 de juliol, l'extècnic del club serà el nou director tècnic de la Federació Catalana de Natació, convertint-se així en el màxim responsable del waterpolo català. Un acord que s'allargarà fins l'any 2022.
Nani Guiu agafa el relleu de l'ara seleccionador espanyol masculí David Martín amb l'objectiu de mantenir una línia continuista. La tasca principal a partir d'ara serà la de becar les joves promeses del waterpolo català perquè entrenin al CAR de Sant Cugat, però aquesta no serà la seva única funció. Nani Guiu.
També té a veure amb tot el tema de desenvolupament de waterpolo a Catalunya, tot el tema de les competicions, normatives de competicions, que a Catalunya és brutal. Després, mirada, doncs, A veure quines reglamentacions podem posar perquè els jugadors de petits pues realment creixin amb el waterpolo que a nosaltres ens pot interessar.
Un nani que no oblida els seus 10 anys al Natació Sabadell, amb més d'una quarantena de títols a la butxaca i que ha confessat que segueix de ben a prop el seu ex-equip. De fet, Nani apunta que l'equip de David Palma mereixia endur-se la Copa d'Europa d'enguany.
És a dir, que és una pena, però passa així. O ets molt superior o passen aquestes coses. Jo crec que el Sabadell mereixia haver guanyat la Copa.
Un nani que, en referència als canvis normatius que sembla es volen introduir en el waterpolo, s'ha mostrat receptiu sempre que serveixin, diu, per afavorir l'espectacle.
I encara en waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 8 internacionals de l'Astralpool Natació Sabadell, s'enfronten demà a Rússia als quarts de final de la Lliga Mundial. L'equip de Miki Oka ha superat avui a Austràlia en l'últim partit de la fase de grups.
Per tant, de moment, dues victòries en 3 partits del combinat estatal a la superfinal que s'està jugant a Kunshan, a la Xina, aquests dies. La d'avui, això sí, sobre la botzina i remuntant un marcador advers a l'últim període. El 10-9 final, amb 8 gols de waterpolistes del club, permet l'equip de Miki Oka passar el tall com a segon de la lligueta. Demà, a les 9 del matí, hora de Sabadell, arrencarà el duel de quarts de final entre Espanya i Rússia.
La Biblioteca de Ponent ha acollit aquest vespre la presentació del llibre del centenari del Club Natació Sabadell, una obra que recull els 100 anys de vida d'aquest club a través de 100 imatges que ajuden a entendre la història de l'entitat sabadellenca. Francesc Fondavila n'és l'autor.
Un llibre de 184 pàgines que es divideix en dècades i que serveix també per entendre l'evolució d'un dels clubs més grans de Catalunya. Amb la intenció de prioritzar el col·lectiu sobre els individus, Fondavila reconeix que ha volgut escriure el llibre en tercera persona i ho argumenta.
El que he intentat és que sigui... Ho he intentat, com si fos el propi club el que explica la història. Perquè amb 100 anys i amb un club com el nostre hi ha tants protagonistes que és difícil intentar acontentar tothom. Llavors, és molt més fàcil intentar que sigui el club en primera persona el que parla de la seva pròpia història, i així doncs crec que així es fa molt més entenedor i engloba més a tothom, i així corres menys el risc de deixar-te gent a fora.
A la presentació del llibre d'avui hi havia Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, i també Raúl García Barroso, el vicepresident del Club Natació Sabadell, un llibre que s'ha presentat dins del marc de la 65a edició de la Festa de l'Esport. Un llibre, per cert, que recull imatges inèdites i anècdotes, com per exemple que els colors originals del club, per imposició, això sí, van ser el verd i el grana, en lloc del blanc i blau actuals. L'obra, per cert, es podrà trobar en format físic a les seus del club i també es podrà trobar a internet en format interactiu.
I un últim apunt per repassar aquest bloc esportiu. Miquel Blanchard encara no té garantit el bitllet pel Mundial Ironman de Kona del pròxim mes d'octubre. Un problema mecànic a la bicicleta va impedir al triatleta sabadellenc lluitar pel podi a l'Ironman de Lanzarote. Això obligarà ara el del Club Natació Sabadell a modificar el calendari que tenia previst, havent de fer un sobreesforç.
A les Illes Canàries, el sabadellenc va remuntar el segment a peu gairebé 20 posicions, signant el millor temps de la marató per acabar al 7è lloc. Això li provoca un regust agradols, ja que d'una banda no ha obtingut el resultat que esperava, però de l'altra sí que ha tingut boníssimes sensacions, tant que Blanchard assegura que en cas de no haver patit el problema mecànic hauria lluitat fins i tot per la tercera posició del podi. Un Miquel Blanchard obligat ara a fer més proves de les que voldria per assegurar-se un bitllet a Hawaii.
Has anat a un examen, has anat preparat i per alguna situació o una altra t'has quedat mig al blanc i ara has d'anar a la recuperació, no? I és un esforç extra. Llavors la situació és la següent, és la que havíem plantejat ja des d'un inici. Ara toca anar al Campionat d'Europa de 70.3, de mig Ironman, que ja ho teníem planificat d'aquesta manera, perquè recordem que la classificació d'enguany, la màxima puntuació s'agafa a partir de 3 Ironman sencers i 2 mitjos, per tant jo ja tenia previst fer algun mig Ironman, però el que sí que he de fer és millorar aquesta puntuació que he fet, que he assolit aquí a Lanzarote, fent que hagi d'anar a Klagenfurt, Àustria, d'aquí 2 mesos.
La pròxima cita de Miquel Blanchard, com ara ella deia, serà l'europeu de mig Ironman, que es durà a terme a mitjans del mes de juny a Elsinore, Dinamarca.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres posem punt i final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 30 de maig. Us recordem, però, que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Que acabeu de passar un bon dimecres, us esperem a la 94.6 demà a partir de les 9.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.